Sol Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 30 del Mussol Maltès. El piano acústic és, segons per qui, un instrument de corda i, segons per qui altre, un instrument de percussió. En qualsevol cas, és un instrument musical que al llarg de la història han mostrat diferents formats fins a arribar als models actuals més comuns, que són el piano de cua i el piano de paret o piano vertical. 52 tecles blanques i 36 negres composen les 88 tecles d'un piano. Són les eines que en mans d'expertes de pianista són capaces d'explicar universos únics. I tot i que es pot trobar en qualsevol gènere musical, són els grans compositors de música clàssica, amb un munt de partitures escrites de concerts i sonates per piano, així com també els grans compositors de jazz, els que més profit li han tret. Com podeu imaginar, doncs, avui la música la posarà al piano. I començo pel piano de Count Basie, i en uns minuts sabreu per què. Abans, dir-vos que Count Basie neix com William Basie, el 21 d'agost de 1904, de signe Leo, a New Jersey, i mora el 1984. Serà un locutor de ràdio el que li diu que William, Bill, sona molt comú i el rebateja com Count, o sigui, compte. Escoltem els primers compassos de Texas Shuffle, perquè en una novel·la, de la que també us parlaré, es llegeix això. Va tornar als discos i va resoldre posar Texas Shuffle. Va recordar que totes les vegades que l'havia escoltat havia tingut la visió d'incomptables cavalls que corrien a gran velocitat per una plana interminable de Texas. El va engegar i va posar el disc sota l'agulla. Va començar a girar suaument i era agradable. S'avenia el fet que tenia un cigarret a la boca, estava mirant ascendir el fum i la policia no sabia que ell era allà. Hem engegat amb música i ara passo a explicar el títol del fascicle d'avui i que és No dispareu al pianista. El no va entre parèntesi i aviat sabreu per què. De moment anem a l'origen de la frase. No dispareu al pianista, que segur heu escoltat alguna vegada i quin significat ha esdevingut el de tenir cura de no fer mal a persones innocents que no tenen res a veure amb la situació que s'estigui produint. Actualment, avui que la gent no va amb pistoles als bars, la frase no té massa sentit i sembla més aviat un acudit. Però va haver un temps en què el seu significat era literal. Veureu, resulta que a la segona meitat del segle XIX, mentre a l'est dels Estats Units la música i el piano com instrument tenien, mai tan ben dit, ressonància i acceptació, a l'oest, al vell oest de cowboys i indis, de pistolers i xèrifs, en pobles amb carrers o bé plens de pols o enfangats d'allò més, la música era una banalitat que no trobava altre lloc on manifestar-se que en els saloons i només era mínimament considerada si servia per acompanyar el ball de noies en actuacions que anys més tard serien la base dels music hall. Als salons es dirimien disputes a trets de revòlver i les bales volaven per totes bandes, i no era estrany que qui no hagués pres la precaució de sortir per cames o amagar-se rebés una bala perduda i acabés mort per culpa d'un afer que ni li anava ni li venia. Tant és així que si hi havia pianista, aquest era el darrer en assabentar-se de la baralla, generalment assegut d'esquena a la gent, doncs els pianos eren els verticals, els de paret, i estaven posats precisament contra una d'elles. Ser músic en aquells llocs i en aquella època era clarament una activitat de risc. Escoltem un d'aquests precursors intentant afinar Camptown Races. ¶¶ I ara ens situem al gener de 1882, quan el conegut escriptor irlandès Oscar Wilde inicia una gira de 10 mesos com a conferenciant pels Estats Units. El 13 d'abril d'aquell any, 1882, passa per la ciutat minera de Leadville, a l'estat de Colorado, i després de la xerrada, accepta ser convidat al saloon, on veu que a la paret, damunt del piano, hi ha un cartell que ve a dir: es prega al públic que no dispari contra el pianista, ho fa el millor que pot. A Wilde, el cartell li produeix tanta gràcia que li suscita una de les seves esmolades crítiques sobre el món de l'art i que inclourà en un dels assaigs sobre els Estats Units, escrits a partir de les reflexions d'aquest llarg viatge i que es poden llegir agrupats en un volum precisament titulat No disparen contra el pianista, el que afavorirà que aquesta frase sigui coneguda a Europa. Però el cartell també li produeix terror en constatar com algú indefens, un artista que només intenta expressar-se musicalment, pot esdevenir amb tanta facilitat un ninot de pim-pam-pum i acabar mort. Què és el que li acaba passant anys més tard a Clarence Pinetop Smith, un compositor, cantant i pianista de l'estil boogie-boogie, quan el 15 de març de 1929, en plena llei seca, està tocant en un club de Chicago i una bala perduda d'un tiroteig entre gàngsters l'impacta i el mata en l'acte. Només té 25 anys i s'ha acabat una prometedora carrera musical. La seva peça més coneguda, i vés a saber si la que estava interpretant potser en aquell fatídic moment, és Pinetop's Boogie Boogie.
Pinetop's trouble. Come on, everybody dance them just like I tell you. And when I say hold yourself, everybody get ready to stop. And when I say stop, don't move a peg. And when I say get it, everybody do a boogie-woogie. Hold yourself now. Boogie woogie. Now that's what I'm talking about.
Abans us he dit que us explicaria el perquè del títol del fascicle, el perquè del piano de Count Basie i el perquè he llegit un fragment d'una novel·la. Doncs si esteu a punt, allà vaig. Tot gira al voltant de l'escriptor americà David Goodis i la seva novel·la Down There, de 1956, aquí traduïda com Dispareu contra el pianista. En David Goodis neix a Filadèlfia el 2 de març de 1917, de signe Piscis, i mora el 1967. Es gradua en periodisme, però treballa en una agència de publicitat fins que, amb 22 anys, ho deixa tot, marxa a New York i es dedica a escriure relats per revistes Pulp. Més tard, escriu també guions radiofònics per sèries d'aventures i el 1942 marxa a Hollywood on escriu guions cinematogràfics. Allà, la Warner Bros. S'interessa per adaptar al cine la seva novel·la Dark Passage, aquí traduïda com Senda Tenebrosa. I així, amb guió propi conjuntament amb el director del film Delmer Davis, el 1947 s'estrena la pel·lícula amb Humphrey Bogart i Lauren Bacall i esdevé un referent del cine negre, tant per la figura del fals culpable, però principalment per oferir una visió subjectiva de càmera durant gairebé una hora. I si el músic era Count Basie, és perquè en Goodis l'admira i ja l'anomena en aquesta primera novel·la, Senda Tenebrosa. I si aquesta novel·la es pot considerar la millor de Goodis, la composició One O'Clock, Jump, potser sigui la millor de Basie, una composició en la que els diferents músics tenen el seu moment de lluïment. Us poso just al començament on escoltarem el piano. David Goodis és un dels considerats escriptors maleïts de la novel·la negra americana per escollir a protagonistes turmentats. Les seves novel·les descriuen, de forma molt convincent, les ombres que s'instal·len en la vida de personatges que són víctimes de circumstàncies que s'escapen al seu control. I així deambulen aixafats pel pes de la sensació de fracàs i desolats per estar i sentir-se sols, i pitjor, abandonats. Són novel·les d'un realisme tan cru que si Ouija, en lloc de fotos, hagués escrit novel·les, és l'enfocament que, sens dubte, hagués escollit. Ja que anomeno a Ouija, recordar-vos que li vaig dedicar al fascicle anterior, el número 29. En la novel·la Dispareu contra el pianista, trobem una altra mostra de l'obsessió de Goodis per personatges que semblen papers enduts pel vent. Com el seu protagonista, l'Eddie Webster Lynn, un pianista que passa les hores tocant el Harriet's Hat, un bar de mala mort a Filadèlfia, arrecalat a aquest lloc en una fugida cap endavant, camí de la seva autodestrucció. Al seu darrere queda una prometedora carrera com concertista de piano, truncada per la Primera Guerra Mundial, d'on torna viu, però ferit. I també queda un matrimoni feliç, fins que deixa de ser-ho. L'admiració del públic i l'estimació de la seva dona ja no hi són. No hi ha projectes ni futur. Només un passat amargant i un present de records dolorosos i whisky per anestesiar-los. Però una nit, el seu germà, perseguit per dos homes que el volen pelar, entra al bar demanant-li ajuda. Eddie actua per instint i es veu embolicat en un tèrbol afer que potser li ofereix un motiu per seguir viu. Aquest fragment musical que acabem d'escoltar es titula Charlie i és una composició de Georges Delerue per la pel·lícula Tiré sur le pianiste. Efectivament, la novel·la Dispareu contra el pianista es publica a França el 1957, un any després que als Estats Units, i amb el mateix títol, Tiré sur le pianiste. Un títol que s'ha acabat adoptant com a definitiu, fins i tot en recents publicacions en anglès, en detriment del títol original, que recordem és Down There. La pel·lícula de 1960, escrita al moviment de la Nouvelle Vague, està dirigida per François Truffaut, en una adaptació bastant lliure de la novel·la, i la protagonitza Charles Aznavour. I entre els que l'admiren hi ha un jove cantautor que hi fa referència en un poema titulat 11 epitafis esbossats, en concret en la darrera estrofa. Ja sabeu que no hi ha res més difícil que traduir poesia. Les traduccions literals no solen tenir sentit i transmetre els sentiments només ho pot fer qui l'ha escrit. Així que us llegeixo un intent de traducció senzilla, però que conté explícit el motiu pel qual el menciono. Diu així: hi ha una pel·lícula titulada Dispareu contra el pianista. En l'última frase proclama: música, home, això és el que hi ha. És una frase religiosa. A fora, les campanes sonen. Encara estan sonant. Aquest poema forma part, com a anotació, d'un àlbum publicat el 1963 i que du per títol The Times They Are A-Changin'. El jove cantautor, que en aquell moment té 22 anys i és pràcticament desconegut, tot i que acabarà essent reconegut mundialment com el poeta de la cançó i premiat el 2016 amb el Premi Nobel de Literatura, es diu Bob Dylan.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changin'. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changin'.
Un altre músic, també força conegut, publica el 1973, 10 anys més tard de l'LP de Bob Dylan, un àlbum titulat Don't Shoot Me, I Am Only the Piano Player. O sigui, no em disparis, només sóc el pianista. El músic, que clar està, és compositor, cantant i pianista, és l'anglès Elton John, nascut el 25 de març de 1947 de signe Àries, i tot i que us pot sonar el títol de l'àlbum, potser no sapigueu a què treu cap. I el seu origen es deu a una divertida anècdota. Resulta que l'Elton John es va obstinar en aconseguir un cartell de la pel·lícula Go West, signat per Groucho Marx, pel·lícula aquí traduïda per Los Hermanos Marx en el Oeste, i el va aconseguir. Un temps més tard, el 1972, es troben a Los Angeles i en Groucho el saluda acostant-se-li, tot apuntant-lo amb les dues mans com si fossin pistoles. I l'Elton John aixeca les mans en l'aire i li diu: no em disparis, només sóc el pianista. I la graciosa situació fa que adopti la frase com a títol del nou àlbum que en aquell moment està gravant i que surt el 1973. I si us hi fixeu, en la coberta del vinil, veureu com a la dreta, a la paret del cinema, hi ha el cartell de la pel·lícula Go West. Escoltem un tall de Daniel, una de les cançons de l'LP. Daniel és una cançó que està plena de tristesa, però alhora d'esperança. Parla d'un soldat que torna de Vietnam al seu poble i, malgrat el reben com un heroi, ell només desitja tornar a la granja i intentar recuperar la vida que havia portat abans. La discogràfica la va trobar tan descoratjadora que li va tallar una estrofa perquè no fos tan llarga, i amb aquest gest elimina una part del significat de la lletra. Però amb tot, segueix sent una de les millors composicions del duet format per Elton John i Bernie Taupin. d'uns músics reconeguts a un, lamentablement, desconegut. La música, com tota mostra de cultura, sempre incomoda les dictadures. I això em porta ara a parlar d'un pianista brasiler, en Francisco Tenorio Jr., que una matinada de 1976, estant a Buenos Aires, i després d'una actuació, surt de l'hotel Normandy per anar a comprar un medicament i menjar un sàndwich. I ja mai més el veurem. Amb el temps, s'ha sabut que ha estat una víctima més del Pla Còndor, un estat de setge i llei marcial que suposa el segrest a casa seva, als llocs de treball i als carrers, de desenes de milers de treballadors, sindicalistes, estudiants i militants polítics per ser torturats i assassinats en un extermini ideològic sense precedents a Argentina. Aquest règim de terror neofeixista l'aplica la dictadura argentina encapçalada pel general Videla, guanyador d'un cop d'estat militar contra la democràcia. El pianista Tenorio Jr. neix el 4 de juliol de 1941 a Rio de Janeiro i quan desapareix compta 34 anys i deixa gravat un sol LP, titulat Embalo, on es mostra com ha estat la baula que enganxa la bossa nova i el jazz modern. Embalo sona així. El 2023, el director cinematogràfic Fernando Trueba, juntament amb el dibuixant Javier Mariscal, realitzen un film d'animació sobre el segrest, presumiblement tortura i assassinat, d'en Tenorio Jr., que s'enquadra en el subgènere noir del true crime. Ja sabeu que el true crime és el relat d'un fet real des de la ficció. L'argument segueix la investigació que du a terme el periodista americà de ficció Jeff Harris, que, documentant-se per escriure un llibre sobre la bossa nova, descobreix un pianista fins llavors desconegut per a ell, Tenorio Jr., i vol saber-ne més. La pel·lícula du per títol Dispararon al pianista i és com una mena de documental que està vehiculat per molta música, una selecció del més representatiu de la bossa nova i molt color per il·luminar l'època més fosca de l'Argentina. I del true crime a una història de real crime. De fet, al llarg de la història, i per allò de la llei de probabilitats, han hagut assassinats de pianistes, però la majoria aclarits, tot i que sempre hi ha hagut algun que no, com el que ara us comento. Un cas real, conegut com el crim del pianista, i ocorregut a Salamanca el 2002. El divendres 22 de febrer de 2002, el pianista José María Jorge Esteban, de 33 anys i professor de piano del Conservatori Professional de Salamanca, és assassinat a casa seva, presumiblement per algú conegut, atès que no hi havia cap accés forçat ni signes de robatori. El cadàver és trobat diumenge dia 24, davant l'alerta donada per la seva família resident a Segòvia, d'on era natural la víctima, i que l'esperaven per passar el cap de setmana. El cos apareix a l'habitació, nu, tapat amb un llençol, i mostra 6 ganivetades. Les investigacions no donen fruit, i el cas s'arxiva als 17 mesos, i el 2022 ha prescrit, sense que s'hagi aclarit el motiu de l'assassinat ni la identitat del culpable. Poso música en record seu. Es tracta d'una composició de François Dompierre, escrita per la pel·lícula No dispareu a la pianista, i que no és de gènere noir, tot i que té una intriga familiar sobre una història d'amor i jazz. Thank you. I ja per acabar amb el fascicle d'avui, centrat en No dispareu al pianista, dos recordatoris. El primer és que a Ràdio Televisió Espanyola, en el període de desembre de 2007 a juliol de 2009, per la 2, s'emet un programa d'entreteniment, entrevistes i música en directe titulat precisament No disparen al pianista, dirigit per Santi Alcanta i presentat per Ruth Jiménez. Va tenir curta vida, però podeu recuperar algun episodi a Ràdio Televisió Espanyola a la carta. I el segon, que sapigueu que el Dia Mundial del Piano se celebra el dia 88 de cada any, un número simbòlic que representa la quantitat de tecles d'aquest instrument. Res més per avui. Gràcies a Toni González per tocar una harmonia amb les tecles dels comandaments de control de so i a vosaltres per escoltar-me. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.